Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental i també al Gironès. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, vol dir que comença molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui teníem previst fer una entrevista amb el gran Rafael Álvarez el Brujo, que ens visita demà divendres al Teatre Auditori, però finalment no ha sigut possible. Problemes de la pandèmia, en fi, no cal que entrem en detalls, però mentrestant... L'homilia de molta comèdia. Avui, masses incògnites obertes. Benvolguts germans en les arts escèniques. Arriba el mes de febrer d'aquest any 2021 i es compleix un any del primer cas de Covid-19 detectat a l'estat espanyol. I continuem immersos en una pandèmia que trastorna totes les coses i fa més difícil, cal dir-ho de seguida, desenvolupar de manera natural tota mena d'activitats entre les quals ara considerarem les de l'administració pública municipal. Dins del nostre apartat a les arts escèniques hi ha dues coses importants, molt importants, m'atreveixo a qualificar, que estan aparentment aturades per motivacions diverses. La primera seria la direcció del Teatre Auditori, després de la dimissió de l'anterior director Pep Tugas. Es va anunciar la presentació d'un concurs públic el desembre de l'any 2019. I, de moment, aquest concurs no s'ha anunciat oficialment. Han passat 13 mesos. Aquest concurs suposava també un canvi substancial en la gestió del centre cultural, és a dir, cinemes, teatre auditori, biblioteques, que en el mateix comunicat s'havia anunciat que liquidaria l'organisme municipal autònom que encara segueix vigent. La segona seria determinar la situació definitiva de la Unió. Ha estat anunciat recentment l'aprovació d'un pressupost per la definitiva construcció del teatre dins de l'edifici acabat fa més d'un any i la possible data d'inauguració d'aquí a 2 anys. Però encara queda per confirmar si aquest passarà a ser només un teatre municipal. La sala C, segons alguns, a l'espera de la sala B, al costat de l'actual Teatre Auditori. O bé, l'entitat tindrà també una participació, per exemple, en la programació d'aquest espai, igual com es fa, per exemple, al Teatre Cursal de Manresa. Dos aspectes primordials per la continuïtat d'una bona trajectòria a les arts escèniques d'aquesta ciutat que ja ha arribat als 93.000 habitants. Ah. Tot és difícil ara, tot. Però sembla que les decisions costen de prendre mentre el temps, escolteu, el temps no s'atura. Però confiem. Amén. Estem escoltant una pavana, De donde venís, amore, I per què? Doncs perquè parlarem avui sobretot de El Lazarillo de Tormes. Escolta, Rafael Álvarez el Brujo va portar el seu Lazarillo, és a dir, l'adaptació feta per Fernando Fernán Gómez al Teatre Auditori de Sant Cugat la primera temporada del teatre. Parlo de temps. I dues vegades. O sigui, va tindre tant èxit que el mes de gener de 1994 va venir i al febrer va tornar. Va tornar amb el teatre ple. Després, al cap d'uns anys, també va tornar, a l'any 1998, però per fer el contrabajo a partir de la novel·la de l'alemany Patrick Süskind, i ara torna aquest divendres, demà, per fer La Ferrillo de Torres una altra vegada, una novel·la d'autor anònim del segle XVI. Alguns erudits diuen que el seu autor real, que no és un anònim, sinó que és Diego Hurtado de Mendoza. Fixeu-vos bé, Diego Hurtado de Mendoza, que nascut a Granada l'any 1505 i mort a Madrid el 1575, fou un poeta i diplomàtic castellà. Fill del comte de Tendilla, va estudiar a Granada i Salamanca i va ser el primer marquès de Mondéjar. Però hi ha en la seva biografia una cosa interessant, que és que quan era ambaixador i governador de Siena, Itàlia, se'l va acusar d'irregularitats financeres i el procés que va sol·licitar per a demostrar la seva innocència es va dictar 30 anys després amb la seva absolució. A veure, no us sona això? Un senyor que és governador, en aquest cas espanyol, de l'imperi en aquell moment i a Siena, i que resulta que se l'acusa d'irregularitats. No sé, em sona un nom de Bárcenas, una cosa estranya, no sé si és una cosa que es podria dir que actualment també passa, però deixem-ho córrer i seguim amb el tema del Lazarillo de Tormes, que és el que ens porta avui aquí. Lazarillo de Tormes va ser editat a Burgos l'any 1554, i es va fer una segona edició el mateix any, però en aquest cas a Alcalá de Henares amb unes variants. És, com ja saben tothom, com sabeu tots una mica, una novel·la picaresca espanyola que, segons alguns estudiosos, consistia la novel·la picaresca en una reacció als que es deien libros de caballerías, que, de fet, Miguel de Cervantes, quan va escriure el Quixot, en el fons el que feia és una sàtira del llibre de cavalleries, se n'enfotia una mica de tot plegat dels cavalleros i de més coses, però la veritat és que ho va fer-ho amb una qualitat tan important, tan gran, que encara després de tants anys, estem parlant de 700 anys, això continua viu. El Rafael Álvarez el Brujo diu que el seu renom, aquest Brujo, va sorgir per comentaris de companys seus del Col·legi Major Universitari de Madrid, per la seva manera de parlar, per les seves fantasies, i perquè en aquells moments ell estava molt interessat per temes esotèrics, de bruixeria, etc etc. Jo tinc una edició del llibre de La Ferilla de Tormes, que és de la col·lecció Austral Espasa Calpe. Només la primera edició d'aquesta edició és de l'any 1940 i l'última, la que jo vaig comprar, és de l'any 1960. És a dir, l'edat mitjana, aproximadament. El pròleg o prefaci d'aquesta edició l'escriu el doctor Don Gregorio Marañón, que va ser un personatge liberal, però que després, a l'època de Franco, es va apuntar, va tornar d'un exili més o menys curt, i va tornar a Trabagada, i va fer la seva feina cultural, perquè a part de metge doncs era un intel·lectual molt interessant. I don Gregorio Marañón, sobre La Ferilla de Tormes, escriu: «La immoralitat de la novel·la picaresca no se refiere a ciertos episodios atrevidos, además no excesivamente crudos, del orden del amor y la barraganería. Això dels barragans o les barraganes, ja sabeu què vol dir, si no sabeu us ho dic, vol dir que estem parlant de prostitució. Esto nunca daña ni siquiera a los adolescentes en flor. Quina frase. Son cosas que al fin hay que saber y que no perturban la conducta más que aquellos que la tienen de nacimiento lastimada. En cualquier romancillo de los muchos y maravillosos que se recitaban ante las reinas y las infantas pudibundas, y que jamás han merecido la censura de nadie, se habla del amor con más libertad y con emoción más cálida que en las aventuras de los malandrines de la picaresca. Lo pésimo de esta literatura, es refereix a la picaresca, evidentment, estriba en el hecho de vestir las fechorías sociales, el robo, el engaño, la informalidad ante la palabra, el mismo crimen, de una gracia tan sutil que todo lo atenúa y que acaba por justificarlo todo. Es evidente que se puede ser bellaco, con un cierto primor, que invita a perdonar la bellaquería. Pero en la novela picaresca, el bellaco es algo más que un sinvergüenza simpático. Es siempre el protagonista inteligente, hábil, ingenioso, ante el cual todos los obstáculos se esfuman. En suma, el héroe. Fixeu-vos bé que això està escrit l'any 1940 i diu i parla sobre una obra literària i parla d'unes coses, torno a repetir altra vegada quan parlava del Diego Hurtado de Mendoza, d'unes coses que semblen que les hagi escoltat ahir a Televisió d'Espanyola, a l'Antena 6, Antena 3 o a TV3. I també el Gregorio Marañón continua acabant aquest prefaci de l'obra El Lazarillo de Tormes, dient: «Mucho mal nos han hecho estas historias picarescas, en las que el ingenio inigualado de sus autores dio patente de corso a la bellaquería y creó en las gentes el desaliento que produce la injusticia entronizada, y ante el mundo engendró la falsa idea de una España desarrapada y cínica. A muchos extrañará mi diatriba contra los libros de la picaresca. Lo malo es que sea tan humilde su vapuleador y que no hayan encontrado todavía para arrojarlos, en hipótesis, al fuego una mano genial como aquellas que arremetiera con mucha buena razón contra los libros de caballería. Muchas cosas más he de decir si Dios me da vida, porque ahora ya no me importan ni los respetos al puritanismo de los profesores, ni la consideración a esos tradicionalistas que han perseguido con saña a tantos grandes escritores contemporáneos, a los que más han hecho por la gloria de España, solo porque en pequeñas y perecedoras cosas no pensaban como ellos, y que en cambio no han tenido una palabra de condenación para esos antepatriotas de nuestro siglo de oro, solo porque pensaban en cosas fugaces como ellos». I això que ve ara és interessant. La història d'Espanya, de l'Espanya eterna, se ha de continuar sobre valores de ética rigurosa. Hay para ello que hacer muchas cosas. Una es escarbar valientemente nuestra conciencia tradicional y arrancarle la buena hierba de la picaresca, el espíritu del lazarillo, vivo todavía, arrancarle de nuestra alma, a pesar del yelmo intangible con que le protege la magia todopoderosa del ingenio. Déu-n'hi-do al senyor Gregorio Marañón i déu-n'hi-do el que ens parla de l'Espanya, Espanya que diu que com si estigués plantada a l'any 1500 i pico, i que nosaltres, com deia abans, estem seguint veient exactament igual o gairebé igual. Però ara us vull llegir, finalment, per deixar el llibre a una banda, el que comença tal com comença el Lazarillo de Tormes, que com sabem és un soliloquio, i que comença dient: «Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una ceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la ceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río».
Thank you.
Per ambientar la cosa, us he posat el Canto del Caballero, a la vihuela, que ens situa bé en el temps de Lazarillo de Tormes. I parem una mica del Rafael Álvarez el Brujo, perquè he de contar que aquesta obra fa exactament 30 anys que l'està representant. És a dir, que dintre de la seva variada activitat artística, com a obra de teatre i com a vincus de cine i de televisió, doncs Lazarillo de Tormes és una obra que va començar fa 30 anys, va fer per primera vegada fa 30 anys, i que continua. En aquest moment el senyor Rafael Álvarez té 70 anys, o sigui, vol dir que aquesta la va fer per primera vegada quan en tenia 40. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, aquesta carrera d'aquesta versió de Fernando Fernán Gómez. De totes maneres, el Rafael Álvarez, a partir de certes activitats en teatre, diguem, normal, i després doncs, en televisió i alguna cosa de cinema, ell s'ha basat molt en això que en diuen el soliloquio, és a dir, un tipus de... No exactament de monòleg, no és exactament un monòleg, sinó el fet d'una representació en la que hi ha un o diversos personatges i el representa ell sol. Com a persona va néixer, com deia, fa 70 anys a Lucena, a la província de Còrdoba, i ha tingut diferents premis perquè ha actuat, com dèiem, diferents ambients. Té un TP d'or del millor actor, la medalla d'Andalusia, la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts, es considera això el príncep dels soliloquios, i després de passar la seva infància a Torredonjimeno, a Jaén, es va titular per la Real Escola Superior d'Art Dramàtic, i la seva activitat es comença a fer al Corral de Comèdies del Colegio Mayor Universitario Sant Joan Evangelista de Madrid l'any 1970, amb un muntatge dels germans Capek, Juego de los Insectos, que els germans Capek van ser els creadors una mica del tema robot, del terme robot, en el seu moment. Va participar en diferents companyies, Tábano, Teatro Experimental Independiente, Teatro Libre de Madrid, i sobretot jo penso que la seva influència més gran, dita per ell mateix, ha sigut la de Darío Fo. O sigui, la de Darío Fo com un personatge, com un juglar, de fet, no tant un actor, un director teatral, sinó com un juglar, com una persona que omple l'escenari, indiscutiblement, i a més amb un aire iconoclasta, amb un aire una mica de revolució en el sentit positiu del terme. Si pensem que el tipus d'obra que ha fet, si veiem el tipus d'obra que ha fet, veurem que està en aquesta línia que estava dient i que ha aconseguit coses interessants. Però jo diria que una de les que va marcar el seu principi de carrera va ser La taverna fantàstica d'Alfonso Sastre. Alfonso Sastre, autor, en fi, perseguit pel franquisme, membre del Partit Comunista Espanyol, quan el Partit Comunista era comunista, no és el mateix que ara, i aquesta taverna fantàstica en teatre va ser possiblement l'origen d'una manera de fer i de funcionar. Després va ser Lazarillo de Tormes, aquesta versió, però és que d'obres en té moltíssimes, des de l'Amfitrión de Plauta fins a la Bar de Molière, o aquest El Contrabajo de Patrick Susskind que abans comentava, hi ha moltes coses més. Però diguéssim que ell s'ha centrat, com dic, en una sèrie de personatges que després explicaré en cinema. Jo el voldria recordar, amb també una versió de Lazarillo de Tormes, però ho volia recordar com, per exemple, amb un personatge molt bo de la duquesa roja de Francesc Betriu l'any 1996, o el Niño Nadie de José Luis Borau l'any 1996, o Pajarico de Carlos Saura del 97. Hi ha una sèrie d'obres, d'activitats que ell fa i que serien... Està en aquest moment en cartell, o sigui que està, se la pot contractar per fer Dos tables i una passió, amb textos de Quevedo, Juan Luis de León, Teresa de Jesús, Sant Francesc d'Assís, també és un soliloqui, o també una autobiografia d'un iogui, perquè ell diu que ell és iogui, que en aquest cas és la vida i l'obra de Paramahansa Yogasananda, un iogui real, que va morir ja fa uns quants anys, que ell va conèixer, i a partir d'aquest coneixement i a partir d'aquesta experiència, ell va muntar un espectacle, un soliloqui, en el que es representa, podríem dir, quasi podríem dir que ell mateix. Després té una altra cosa molt interessant, que és l'Alma de Valle Inclán, on, agafant l'autor gallec, el que fa és fragments de diferents obres de Valle Inclán, no únicament les teatrals, sinó també les literàries, les novel·les, i per tant té un ampli repertori que reflecteix una Espanya de final de segle XIX i principi del XX, tota una Espanya abans de que arribés la República, la Segona República Espanyola, amb una força també de transmissió de tot tipus, política i també social, inclús diria metafísica. I en el cas d'Esquilo, d'Esquil, és la tragèdia grega, o sigui, tot un repertori de diferents fragments de la tragèdia grega a partir d'aquest creador d'Esquil, que va donar sentit i que va donar força i va donar doncs, forma a la tragèdia grega com un fet habitual. I finalment, dintre dels espectacles que en aquests moments està fent, està La Luz Oscura, a partir de textos de Sant Joan de la Creu. Com podeu veure, es tracta sempre, o gairebé sempre, de fragments o d'utilització d'elements que estan molt vinculats a la metafísica, molt vinculats a la santedat, en aquest cas santedat a partir de la religió catòlica, però que estan vinculats sobretot a una visió del món, a una forma d'entendre la vida que traspassa el fet material per a ser sempre voltat i envoltat de la part metafísica, espiritual, etc. En televisió, molta gent ho recordareu, perquè va fer una sèrie que va ser extraordinària, que era Juncal. Juncal es va fer l'any 1989, era una sèrie dirigida i escrita per Jaime de Armiñán, i el personatge central era Francisco Raval. Però el personatge segon en aquells moments i que es va convertir per moltíssima gent en el personatge principal era el que feia Rafael Álvarez el Brujo, com una espècie d'ajudant, com una espècie de còmplice d'aquest Juncal, que era un personatge també per recordar. També va participar en una altra sèrie de Pedro Massó, que era Brigada Central, als anys 1989-1990. Però bé, escoltem una mica més de música, aquesta música que ens porta al segle XVI, i en aquest cas el que farem serà escoltar Cancionero de Medina Celi, fet pel grup Esperión i dirigit, interpretat per el nostre quasi conciutadà Jordi Savall. Thank you. I després del cancionero de Venina Celi, escutem uns minuts d'unes declaracions que va fer el mateix Rafael Álvarez el Brujo quan va estar abans fent aquest Lazarillo, abans de fa uns anys, i també fragments del mateix soliloqui. Escoltem-lo.
Tenia hambre, y por ello fue preso y confesó, y no negó, y pasó a ser de los que sufren persecución por causa de la justicia. Espero que esté en la gloria, pues el Evangelio les llama bienaventurados. En aquel tiempo, ¡qué hambre, Señor! ¡Hambre, hambre, hambre!
Es una obra que ha nacido con un sello especial y tiene esta fortuna de sobrevivir durante tanto tiempo a través de cambios en el teatro español, a través de cambios en la sociedad española y a través de cambios en mi propia vida personal y profesional. Yo no imaginaba que iba a durar tanto. Yo recuerdo cuando empecé a hacer la obra, tenía yo 42 años y, 40. Tenía 40 años y pensaba siempre que me gustaría hacer esta obra de mayor. Yo me imaginaba haciéndola de mayor y pensaba en los 60 años. De mayor, un mayor que todavía tuviera fuerza física y tal, y al mismo tiempo la madurez profesional después de una vida en el teatro ya veterana y larga. Y fíjate que voy a cumplir 65 en septiembre.
Yo le vi. Yo al principio le tenía miedo, temíale por su color.
La picaresca es un género literario que ha tenido siempre mucho éxito porque está muy arraigada la mentalidad picaresca en la sociedad mediterránea, ¿no? Esto es una cosa bastante notoria también en los tiempos que corren. Por lo tanto, la obra ha cogido ahora una especie de actualidad portentosa. De hecho, si se ve ahora la obra, se ríe la gente y coge la gente una serie de guiños y de cosas que hace 25 años no las tenía tan ahí, tan presentes, y esto es debido a los enormes casos de corrupción y a la picaresca de la corrupción, ¿no? Y a la mentalidad de tolerancia hacia los hábitos de corrupción, ¿no?
¡Venga, papá! El niño decía, ¡este no! ¡Al niño no va! ¡No, no, no y no! Y él insistía, ¡venga, papa! El niño, como a mi madre y a mí, nos veía blancos y a su padre no. Huía de él. Se agarraba las faldas de mi madre y señalando con el dedo decía, ¡mama, es coco! Mi padrastro, riendo feliz, el desparpajo de la criatura, decíale, ¡coco yo y de puta!
Fa temps que des d'aquí ha volgut explicar les coses que no passen i si mai han passat. Resulta que eren d'altres que ja havia sentit. I com ho veus, com ho veus? Si un tu més ja no faré, és igual si pareix tots els dies el mateix. zona guaguen per relax i que no veus, que no veus que estic provant i deixa'm que em distreus, però no passa res. Si això no canvia, què vols fer? Ja no passa res. Si te'n vas o et quedes, m'estaré un papau, pau, pau. Que era un home que vestia de gris i que no veus, que no veus. Demà passat ja trucaré, és igual si de fet el que busques és concret. Ei, aquesta moda la podem sentir una estona, és millor si te'n vas. No em voldria allargar pas i que no veus, que no veus. Millor somriure i quedar bé, però no passa res. Si això no canvia, què hi vols fer? Però no passa res. Si te'n vas o et quedes, m'estaré. Pa-pau, pau, pa-pum, pa-pau, pau.
Quin salt mortal acabem de fer. Hem passat del Lazarillo i de la música del segle XVI a la música de Joe West. Perquè avui dijous, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, música de proximitat, el Bocamoll, el Casal de Torreblanca, ja parlem de l'agenda del cap de setmana, que és curta, perquè tal com estan les coses, no hi ha massa coses per veure, que serà amb en Joe, com dic, West, pop rock i indie, amb Marc Esteve, guitarra, que és aquest que escoltàvem, guitarra i veu, i amb Ferran Cortés, ritmes i sintetitzadors. És un grup nou, és un grup que ha començat fa poc i que té doncs, una eficàcia, com podeu haver escoltat, claríssima i que pot ser molt interessant. Recordeu que es tracta d'un concert en directe, però, evidentment, en un àmbit reduït. O sigui que, 6 a les 7 de la tarda, procurem anar una mica abans, perquè la cosa serà difícil de partir, diguem que són de 25 persones. I demà divendres, a les 8, recordeu les 8, a les 20 hores, al Teatre Auditori, hi haurà aquest Lazarillo de Tormes que hem comentat, dramatúrgia de Fernando Fernán Gómez, a partir del llibre anònim, i amb la direcció d'interpretació de Rafael Álvarez el Brujo, del que han comentat tantes coses. La veritat és que és una obra digna de veure pel contingut que ja hem comentat abastament, i també digna de veure perquè el Rafael Álvarez aconsegueix sol de l'escenari mantenir una tensió i atraure per un llenguatge molt, molt interessant, a la vegada per una interpretació en el que aconsegueix distanciar el personatge antic amb l'actualitat, però a la vegada aproximar-lo per la seva manera de dir i per la seva manera de fer. I us deixarem també ara amb una cançó de xarango. I per què una cançó de xarango en aquest moment? Perquè es titula Esperança. I esperança és el que tenim tots plegats de que això passi una mica més ràpid del que sembla. Volem que arribin totes les vacunes que facin falta i volem que se les posi tothom, els que són més propicis a poder caure amb la pandèmia i els que no, tots plegats. Així que esperança de xarango i fins dijous que ve, confiem que sigui així. Adeu!
Right, this next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please, big, a big, big welcome to Xerrengo!
Saltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit el món.